Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Revolució. Avui edició dissabte, com va dir el filòsof xinès Lao Tse, no hem d'anar enrere ni per agafar impuls. Al Revolució 4.0 ens agrada aquesta idea i per això mirem sempre endavant cap al futur. Arrenquem programa i ho fem, com sempre, amb els quatre motius perquè avui us quedeu al Revolució 4.0. Motiu número 1. Avui entrevista el filòsof Francesc Torralba per parlar d'una qüestió que sovint oblidem quan parlem de revolució tecnològica, l'ètica i la visió humanística. Motiu número 2. Aprofundirem també en la qüestió de l'ètica, però des d'una altra visió, la dels nens i les nenes. Coneixerem l'associació Cosi Cosa, que fomenta el pensament reflexiu davant de les noves tecnologies, i ens presentaran un llibre molt recomanable. Motiu número 3. Coneixerem uns estudis de formació professional que segur que desperten vocacions entre els oients joves, la mecànica d'avions i helicòpters amb cada vegada més demanda. I motiu número 4. Acabarem el programa parlant d'una qüestió que cal seguir impulsant, l'emprenedoria en el sentit femení, l'emprenedoria entre les dones. Ja sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials de Catalunya Ràdio, @CatalunyaRàdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. El nostre col·laborador, Josep Maria Ganyet, és un gran expert en tecnologia, però hi ha una idea que sempre ens repeteix. Sense humanisme, la tecnologia no serveix per res. Qualsevol tecnologia, es digui intel·ligència artificial o es digui com es digui, sense tenir en compte les persones que hi ha al darrere, perden tot el sentit. I avui volem aprofundir en aquest punt de vista que compartim totalment, i per fer-ho hem convidat un dels grans pensadors actuals, el filòsof i teòleg Francesc Torralba. I em fa molta il·lusió perquè jo crec que fa 6 anys que no l'entrevistava, que ens visita el Revolució. Què tal? Com estàs?
Doncs bé, i també tenia ganes de veure't. Feia molt que no ens veiem, és veritat.
És veritat, eh? No hem de deixar passar tant de temps.
No, però el temps passa molt ràpid, anem d'un lloc a l'altre i de cop ens trobem. O sigui que gràcies per convidar-me.
I tant, i a més la filosofia jo crec que cada vegada està més relacionada amb la tecnologia. Recomanem el teu llibre, L'ètica algorítmica, que en parlarem. I estaves d'acord amb el que deia a l'inici, la tecnologia per la tecnologia, per tot el sentit?
Estic molt d'acord, a més l'he llegit molt en Ganyet i som bons col·legues i estic totalment d'acord. El que no podem és deixar la tecnologia només en mans dels tecnòlegs. Hem de mirar, de reflexionar sobre quins pros, quins contres té aquesta disrupció tecnològica exponencial que estem vivint i que molts cops no la digerim i ens trobem amb artefactes al carrer que ningú ha pensat les conseqüències que tindran.
Tu has escrit de dotzenes de llibres, bé, no, molts llibres. Quants deies? Quants em deies?
Doncs és el 116.
116, centenars. 116. Reflexionant sobre moltes qüestions, i fa uns mesos doncs vas publicar aquest que deia L'ètica algorítmica, que parla sobre com està canviant l'evolució tecnològica. D'entrada, com ens hem d'enfrontar un món que canvia a cada velocitat? La gent, estem enganxats al mòbil, jo sempre deia que toquem més el mòbil que la nostra parella, 150 vegades al dia toquem el mòbil, tot ho fem a través del mòbil, no? La nostra relació amb el banc, amb el supermercat, amb viatjar. Llavors, com ens canvia això com a societat?
Doncs que ens estem convertint en tecnodependents, aquesta és la paraula, és a dir, no podem fer la nostra vida quotidiana, la nostra vida laboral, la relació amb els amics, comprar, vendre, entretenir-nos sense un artefacte, que es diu mòbil, o es diu iPad, o es diu ordinador, i això ens fa cada cop més tecnodependents, fins i tot en alguns casos tecnoaddictes, que vol dir que ja tenim la síndrome d'abstinència quan no tenim aquell artefacte a la mà, ens sentim insegurs, sentim angoixa, inquietud, i això des del meu punt de vista no és progrés, és a dir, ser més dependents d'una realitat que no sóc jo, en cap cas és progrés. El progrés és ser més autònoms, més sobirans, governar-nos a nosaltres mateixos, però no dependre per fer qualsevol operació d'una màquina, perquè les màquines s'espatllen i a vegades no hi ha connexió. I llavors ve el desconcert, ve l'ensorrament, ve que no es pot fer res, perquè depenem essencialment d'aquell objecte.
Clar, estic molt d'acord amb tu, perquè són tecnoaddictes, i no només els de la nostra generació, sinó els nostres fills, no? També tenim gent gran, gent petita, i clar, tu dius que està molt bé, que hem de ser tecnoescèptics, llavors.
Sí.
Com som, ser... clar, i com ho som, això? No és fàcil tot això
no,
que dius,
no és fàcil,
eh?
No és fàcil. Aquí hi ha una sèrie de neologismes que ens agrada, no?, els filòsofs utilitzar-los. I un és el tecnoescepticisme, que consisteix en no creure que la tecnologia de per si ens resoldrà tots els mals. Si hi ha mals de l'ànima que un artefacte no et resol. Hi ha mals de l'ànima, hi ha sofriments que un artefacte no et resol. Ara, l'artefacte ens resol moltes coses. Per exemple, puc comunicar amb un professor que està a Xile a través d'internet, cost pràcticament zero, i tenir una conversa d'una hora. Això és fantàstic, no? Però, per altra banda, el tecnoescèptic és el que posa en qüestió que aquest desenvolupament tecnològic realment ens porti un món molt millor. Ens habilita per fer moltes coses, ens treu tasques molt feixugues, certament, però no podem confiar que tot el desenvolupament està en mans de la tecnologia, no? És important les relacions humanes, és important les emocions, és important curar ferides molt profundes que tenim, i ni el fàrmac ni l'artefacte tenen habilitat per fer-ho.
Ja. Per tant, què fem amb la tecnologia? Perquè en aquest programa hem explicat moltes vegades som digitals, ens agradi o no. Ja som digitals per sempre. I llavors, clar, quan ja no podem canviar, no? En aquest llibre de l'ètica algorítmica, què és el que ens hi expliques? Què és el que hi podrem trobar?
Doncs explico el següent. Cada cop hi ha més màquines dotades d'intel·ligència artificial que prenen més decisions per nosaltres. Això és el que en diuen les thinking machines, no? Màquines que suposadament pensen. I deleguem les nostres decisions a màquines. I això fa que perdem certa llibertat i que aquestes màquines haurien de ser molt transparents, no? Quins criteris tenen aquestes màquines a l'hora de discernir quin serà el futur cap de recursos humans, doncs, d'una companyia, no? I cada cop el discerniment d'aquest tipus de personatges ho fa una màquina. Finalment queden 5 candidats i una persona diu el candidat 3. Però tot el discerniment previ l'ha fet una màquina, no? En base a quins criteris? Jo el que reivindico en aquest llibre és que hem d'exigir que es facin transparents els algoritmes que es prenen decisions, no? Perquè llavors hi ha molts biaixos. La màquina, quan la deixes anar, aprèn per veure el que hi ha al seu costat. I a vegades hi ha biaixos sexistes, o biaixos racistes, o biaixos ètnics, o biaixos ageístics, i això s'ha denunciat molt. Per això jo crec que ha de ser molt transparent la tecnologia i l'hem de poder auditar.
Audita com? Perquè, clar, el gran problema també és que la majoria de programadors són homes i no dones.
Ara,
llavors, què m'estàs dient ara? Que
ara,
si tria una màquina, amb quin candidat es queda, potser es quedarà més amb un home que amb una dona, perquè no, la intel·ligència artificial ha estat programada per un home.
I no només això. Està programada per homes, perquè la majoria de tecnòlegs, d'enginyers, d'informàtics, de matemàtics, de físics, són homes, la gran majoria. Només cal anar a una aula de la UPC. Hi ha excepcions, afortunadament, però no només això, sinó que la màquina aprèn a partir de bancs de dades i veurà que la majoria de caps de recursos humans de grans companyies són homes, són blancs, són heterosexuals i entre 40 i 60 anys. Això exclou un univers de persones enorme, no? Llavors, clar, el que s'ha de posar clar és, vostè, quan decideixi el candidat a partir de tots aquests currículums que li arribarà, en quin criteri utilitzarà? I això és opac. I això no ho sabem. I això genera discriminacions.
Discriminacions. La intel·ligència artificial, que jo crec que és la paraula de moda en tecnologia l'any passat, també ara ciberatac, ja ho saps que també és una altra paraula que se'n parlarà molt, perquè n'hi haurà cada vegada més. I l'altre dia, mira, que estava amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat, doncs n'hi ha milions i milions d'atacs a Catalunya diàriament. Clar, la intel·ligència artificial, tu com la veus, no? Detestes alguna cosa? Com la...
Jo que crec que hem de tenir un enfocament...
Ens ajuda en algunes
clar,
coses.
Hem de tenir un enfocament ambigu. És a dir, no podem ser tecnofòbics, a dir, això no vull ni sentir parlar, però tampoc això, no? Tecnooptimista, això anirà molt bé. Depèn. La intel·ligència artificial permetrà, i ja està permetent, doncs, què sé jo, operar a persones amb molta precisió. Hi ha màquines que operen i que aquella màquina no li tremola el pols perquè ahir doncs, va tenir una mala notícia.
El Da Vinci a l'Hospital Clínic, per exemple, que n'hem parlat moltes vegades.
Per exemple, ara, per altra banda, ens planteja molts desafiaments. Màquines que fan treballs millors que els alumnes. I ara a la universitat tenim aquest gran problema.
Clar, amb el ChatGPT.
Tu encarregues un alumne que et faci un treball sobre, què sé, la plaça del Diamant, i te'l fa molt bé, però no saps qui l'ha fet.
Ah!
I a més, és nou. Pots posar el programa antiplagi, però no ho capta, perquè la màquina ho ha fet ex novo, per primera vegada. I llavors, clar, dius, l'ha fet, no l'ha fet, i això ens porta molts problemes.
I com ho valoreu, això, els professors?
Doncs malament, perquè tenim moltes sorpreses, eh? Amb tesis, tesines, treballs finals de grau, treballs de curs, i llavors hi ha la temptació de tornar a l'examen oral antic i a l'examen escrit davant teu, un full en blanc, desenvolupi un tema. Però si l'encarregues, i moltes universitats digitals treballen així, doncs la UOC o la Open University, no saps qui ha fet aquell treball. No tens ni idea del que l'ha fet. I, a més, està molt ben fet. Jo li he fet moltes preguntes al ChatGPT. I preguntes capcioses, preguntes de la meva àrea. Dius, caram, per què? Perquè utilitza uns bancs de dades enormes que no t'hi caben al teu cap i, per tant, està molt actualitzada de l'últim llibre, de l'últim article que apareix en un journal americà.
I, per tant, potser li has posat un 10 o, dic, un notable amb un alumne que ha fet el seu treball per ChatGPT i no ho saps.
I que no ha llegit ni una línia de Mercè Rodoreda, que això és el que m'inquieta.
Clar, a mi també. Llavors, clar, haurem de passar doncs, a fer els exàmens orals.
Itàlia, els fan orals des de sempre, no han canviat, però llavors, és clar, com ens hem de situar? Per tant, jo crec que hem d'anar a una espècie d'actitud reaccionària contra la intel·ligència artificial, però sí que hem de valorar les conseqüències que té en el món educatiu, en el món salut, en el món esport, en el món empresa. Mira, un altre element. Quantes feines mecàniques, quantes feines purament automatitzades desapareixeran? És impressionant.
Moltes. Per exemple, no? Tot el que ja n'hem parlat al programa, el cas del tema de l'administració, no? Ho faran màquines. És que, però, clar, a mi em preocupa perquè desapareixeran llocs de treball, molts llocs de treball.
Massa. També se'n creen de nous. Aquesta és una discussió que vam tenir.
Sí, esperen Big Data, que ja hi és, però més experts en ciberseguretat.
Exactament. Pàgines web, manteniment de les màquines, però en una conversa amb en Mascolell va dir no amb la mateixa proporció. És a dir, la destrucció de llocs de feina serà immensa. Ja ho estem veient a gasolineres, grans superfícies comercials, grans magatzems, i se'n crearan de noves, però no amb la mateixa proporció. I les feines que aguantaran més són les creatives, les que requereixen de socialització i bona gestió de les emocions, i sobretot les que són més fantasioses i més innovadores. Les altres seran substitutes.
Avui a Revolució de Catalunya Ràdio amb el gran Francesc Torralba parlant del seu llibre L'ètica algorítmica. Llavors estàs d'acord amb aquestes reflexions que estem fent, Francesc, que Bill Gates ha dit aquesta setmana, que a mi m'ha agradat molt, que la intel·ligència artificial ens pot dur cap a un món on només treballarem 3 dies a la setmana. Perquè és que no hi haurà més feina a poder. Llavors, perquè hi haurà moltes màquines que faran feina. Llavors, d'entrada, no sé, per alguns pot semblar una bona notícia, perquè vol dir que tindrem més temps lliure i ens pot descarregar de feines feixugues, però, clar, també faltarà la feina per d'altres. Què et sembla? Perquè Bill Gates ha estat molt visionari. Recordem que el Covid i la pandèmia ja en va parlar ell abans que passés.
Sí, però mira, et diré una cosa. També van dir que el mòbil ens alliberaria molt de temps, perquè en lloc d'enviar una carta, posar el segell i portar la carta a la bústia, tot això ho fas des de casa, i en un dia tenim 58 emails al matí i a la tarda 100. I anem molt més asfixiats que abans. Per tant, no hem guanyat temps. De cap manera hem guanyat temps. O el temps que hem guanyat no l'hem aprofitat.
Perquè estem massa connectats.
El que diguis, d'acord? Però no, hem guanyat temps, però no l'hem aprofitat per tenir una vida contemplativa, una vida social, una vida esportiva. Perquè, de fet, ara, fixa't, tu anaves d'aquí a Madrid amb un tren i no hi havia connexió. Ara vas a 300 km per hora i tothom està treballant perquè el despatx va a 300 km per hora pels Monegros. Abans podies llegir García Lorca perquè dius, ara no puc treballar. Ara vostè està connectat. Per tant, no s'excusi, pot seguir treballant. És la connexió permanent.
Però clar, això requereix una responsabilitat individual de cadascú.
Clar.
És a dir, una persona ha de saber quan ha de pagar el mòbil, quan ha de llegir un llibre, quan ha d'estar amb el seu fill, amb la seva filla...
Naturalment, però això és fàcil de dir. Però el problema és si tens un cap que diu, escolti, vostè no pot deixar de treballar perquè la competència tampoc ho fa. I per tant ha de seguir amb activitat contínua. I a més, també el trucaré dissabte. I també a mi m'arriben missatges dels alumnes el dia Nadal. Escolta, aquell treball com es fa?
Però per què li... amb el telèfon, el teu telèfon?
A la pàgina web i, per tant, també a la bústia de la universitat. Llavors, clar, dius, jo acabo el 22 i no torno el 7 de gener, però, de fet, t'arriben molts missatges durant aquest període. Els contestes o no? Pots dir que no, però si els contestes estàs permanentment connectat.
Clar. Per tant, la solució també és frenar-ho. Tu quina solució proposes?
Frenar-ho, donar-se temps per desconnectar. I no sentir-se culpable, Xantal, quan desconnectem. Perquè llavors hi ha qui se sent culpable.
Ja.
No t'he trobat, t'he enviat missatges i no m'has contestat. Bueno, i què passa? Que he d'estar connectat permanentment, no?
Clar.
Per tant, jo diria que ens hem de permetre el luxe de fer desconnexions, de fer pauses, no? I això és el que avui cada cop es tolera menys. Has de ser accessible, t'he de trobar sempre, has de fer la feina d'ahir i la de demà, i això porta una activitat que portes angoixa, porta estrès, porta ansietat.
Ens falta una mica més de cant gregorià, no? Aquí que és sí, els coros dels monjos del monestiri de Santo Domingo de los Silos. Mira, tu medites, no?
M'agrada meditar, sí. Em va molt bé.
Et recomanes, eh? Perquè estem massa dedicats a fer revolucions digitals i poc revolucions espirituals, no? Estem a vegades perdent el caliu humà, no? Ens diem de tot per les xarxes socials i som incapaços de comunicar-nos en persona, no? Com es pot lluitar, per exemple, contra el pànic que tenen els joves a parlar per telèfon? Ara els hi passa.
Per exemple, a veure, hem desenvolupat algunes habilitats i està molt bé, però n'hem atrofiat d'altres. Ja que parles dels joves. Els joves són nadius digitals, tenen moltes habilitats digitals, però tenen verdaders problemes d'expressió oral i d'expressió gestual, perquè estan constantment enganxats al teclat. Quan els dius, escolta, fora teclat, expressa'm el que sents, veus la dificultat que tenen per fer una subordinada. I ara expressa'm-ho gestualment, i els hi costa molt el llenguatge corporal. Per tant, sí, hem guanyat algunes habilitats, certament, són més habilidosos que nosaltres a la recerca de materials per la xarxa, i ara diem que els seus avis, però tenen dèficits molt notables, la comprensió lectora, l'exercici de l'escriptura, el llenguatge oral, i ja no dic la comunicació de pensaments, emocions o sentiments.
Déu-n'hi-do. Per tant, escolta, t'ho recomanaries, hem d'anar acabant, eh? Ens ho passem molt bé, sempre pensant en tu, però que tenim joves que són cada vegada més incapaços de llegir un llibre, de veure una pel·lícula sencera. Sabies que, per exemple, es passen les pel·lícules a part dos?
Saps com? No sabia això.
No sabies això? Ho vam parlar amb el David Bueno.
Bon element.
I clar, això no va gaire bé pel cervell, perquè igual que rebem una nota d'àudio i no tenim temps i la passem ràpid, ara els joves, per dir que s'han vist tota la sèrie, es passen la sèrie més ràpida.
Sí, és que vivim a la societat de l'acceleració i no està gens ben vist ni la narració, ni la conversa, ni la meditació sobre un quadre o sobre la música, perquè tot ha de ser molt accelerat, eh? El món és una espècie de món basat per aquest ritme desbocat i els joves amb això doncs el viuen i s'hi instal·len millor que els adults, això és veritat. Tenen més capacitat d'adaptació a aquesta acceleració.
Per tant, per acabar, hem d'acabar ja. Si et digués, vivim en un món tecnològic que continuarem, però nosaltres mateixos el podem canviar a punts suspensius, com acabaries la frase?
Doncs introduint el pensament, introduint la reflexió, introduint el pensament crític. Aquesta és la clau. Més pensament crític respecte a l'ús de la tecnologia.
I més apagada.
I més desconnexió, i més pauses.
Molt bé. Escolta, Francesc, com sempre un plaer haver reflexionat amb tu sobre qüestions que ens fan més humans i que en el món en què vivim doncs, són del tot imprescindibles. I espero com que... 116 llibres. Espero el teu llibre 117, aviat, quan serà?
No ho sé, segurament el 24 ja.
El 24.
Queda molt poc del 23.
Doncs quedem, quedem així. Quedem. El 2024 tornes a la revolució.
Vindré molt de gust, de veritat, i gràcies.
Gràcies, felicitats, gràcies.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
I ens fa molta il·lusió rebre ara el programa la Cris Valero, que no tinc molt clar com l'haig de presentar, si educadora, professora de robòtica, dissenyadora, fins i tot instructora de vela, què em diries?
Sí, la veritat és que he fet això, tot això, perquè sóc així una mica polifacètica, diguem.
Molt bé. El que és segur és que ets emprenedora i és una de les ànimes d'una associació que es diu Cosicosà, que per què la vau crear ara fa 5 anys?
Sí, mira, l'associació la vam crear, som 4 noies que ens vam conèixer dintre l'àmbit acadèmic d'un màster que es deia Ciències Cognitives i Mitjans Interactius, de la Pompeu Fabra, i ens vam donar compte, no, de que com s'estava donant la robòtica educativa, com s'estava ensenyant tant a nivell curricular com extracurricular, era molt des de saber programar o saber fer en el robot, no? I que faltava tot aquest plantejament de tots els reptes ètics i socials que impliquen les noves tecnologies, no? I ens vam donar compte que volíem, doncs, fomentar aquest pensament crític i donar-li una i potenciar la reflexió, no? Com uh-huh. No només hem d'anar i saber fer, sinó com.
Uh-huh. Els nens i les nenes tenen accés a la tecnologia, però no se'ls ensenya gaire com utilitzar-la, no?
Bueno, a veure, utilitzar-la la saben utilitzar millor que nosaltres, de fet, no? A nivell usuari, però clar. El que falta potser és el que he dit, no? Aquest mirar què hi ha darrere d'aquesta tecnologia, no? Fer-los entendre, no? que darrere hi ha tot un ecosistema geopolític i econòmic que té implicacions en com aquesta tecnologia s'està desenvolupant. I a la vegada, com es desenvolupa la tecnologia, hi ha implicacions en com nosaltres com a persones estem dintre la societat, no? I això jo crec que és el que falta, sobretot, posar-hi llum.
Uh-huh. Caldria incidir més en l'ètica, és a dir, que nens i nenes tinguessin clar que amb la tecnologia pots fer moltes coses bones, però també en pots fer dolentes, no? Quins perills cal que coneguin?
Clar, més que sí, òbviament hem de tractar el tema de l'ètica, i més que perills, jo el que crec que és important és entendre la tecnologia com aquest punt global, no? Com que no es pot entendre la tecnologia com una cosa aïllada, com un bolet entre la societat, sinó que té implicacions socials, té implicacions econòmiques, té implicacions ambientals, té implicacions polítiques, no? Llavors, crec que és el fet que més li hem de donar pes.
Mm-hmm. I per això, una de les coses que heu fet és un llibre, que us el recomanem molt, que es diu Entre màquines intel·ligents, i té unes il·lustracions fantàstiques de l'Anna Seixas, no? Jo he de dir que ja l'he llegit amb la meva filla, és fantàstic aquest llibre. Per què l'heu fet, em diries?
Mira, fer un llibre era el que teníem com pensat, allò que tens, aquelles coses que tens pendents i ja la farem, i llavors un dia ens va trucar a l'editorial Flamboyant, que li agradava molt el que fèiem, i que com ho plantejaríem en format de llibre. I llavors, en base a això, vam començar a treballar i la veritat és que estem molt contentes.
Explica'm una mica què poden trobar en aquest llibre.
Bueno, en aquest llibre el llibre està fet perquè entenguin com funciona la intel·ligència artificial
uh-huh.
i perquè a través de dubtes i de reflexions i de metàfores que posem sobre el llibre, no? Sí que és veritat que no ens agrada dir què és el que està bé i què és el que està malament en la tecnologia, sinó que el que ens agrada és que els nens i les nenes vagin llegint, vagin entenent d'on ve, no? Que no sorgeix de la nit al dia, sinó que hi ha tot un procés, i també que entenguin doncs, tots aquests reptes ètics i socials, però des d'un punt molt aterrat, no? Perquè estem parlant de nens i nenes que poden llegir el llibre a partir de 8 anys. Llavors, ara sí que estan com amb molts paral·lelismes o metàfores, no? Pues, per exemple, comparem les bases de dades amb fotografies de gossos. Llavors, està fet com perquè s'entengui molt bé.
Clar. Pares i mares, que ens escolteu, és una molt bona opció, com a regal de Nadal. Com més coneguin doncs, la tecnologia, més la sabran utilitzar correctament, no? Em diries?
Exacte, aquest seria el primer pas, no? Clar. Conèixer la tecnologia és bàsic i en base a això podrem... Bueno, hi ha tota la feina de darrere, no? De tot aquest procés reflexiu, però tu no pots tenir un pensament crític sobre algo que no coneixes.
El llibre, com deies, s'explica la història de la IA, però també es plantegen dubtes, no? Perquè els nens pensin, per exemple, explica per què la IA pot reproduir estereotips masclistes o com tenir cura de les nostres dades personals o el perill que una màquina controli les nostres vides, no? Tot això és el que no els expliquem, no? Quan els donem l'accés al mòbil, no? Per exemple.
Exacte. Bueno, i bàsicament també m'agradaria, no, com incidir en aquest punt, perquè justament ahir vaig llegir un article de que els adolescents a Barcelona utilitzen més de 8 hores al dia davant d'una pantalla.
Més de 8 hores davant d'una pantalla, eh?
Fora de l'horari escolar. Uh-huh. Llavors, jo crec, no, que hem de començar a treure'n un... o no posar només la responsabilitat en els pares i les mares, no, això que és quan li donem el mòbil, sinó que, en veritat, és algo que va més enllà dels pares i la mare. És algo que s'està creant a nivell de societat i que, si ho pensem, fa 30 anys és impensable que una persona estigués o que un nen o una nena fa 30 anys estigués davant de la tele 8 hores, no? Per què? Perquè no hi havia contingut durant 8 hores perquè el nen o la nena en tingués al·licient. Uh-huh. Llavors, què és el que està canviant? Què és el que fa que el que està manipulant, no, vull dir, la tecnologia transforma la societat i la societat també tenim el poder de transformar la tecnologia si cap on estem anant no ens agrada.
Val. Doncs escolta, molt bé, molt recomanable aquest llibre. Recordar que també l'ètica, no, per vosaltres és molt important, perquè diu que les màquines a vegades no tenen ètica, que no són bones o dolentes per si mateixes, que tenen l'ètica de qui les programa, no?
Exacte. Bueno, és a dir, les màquines només poden repetir patrons que prèviament una persona, no, que l'ha programat, ha dit, pues jo et dono aquestes dades i jo et dono aquestes instruccions i en base a això pren unes decisions, no? Entre cometes, pren unes decisions. Llavors, és molt important entendre que, tot i que això sembli molt neutre i simple, és molt complex darrere, no? Per exemple, si posem en un exemple que va passar a Amazon el 2014, Amazon utilitzava una intel·ligència artificial per seleccionar personal. Llavors es van donar compte que en els alts càrrecs només seleccionava homes i descartava les dones. Clar, no és que les persones que van programar aquesta IA volessin que descartessin les dones, sinó és que en les bases de dades inicials que es van donar es van utilitzar els currículums dels últims 10 anys de les persones que havien treballat en aquesta empresa. I, òbviament, en els últims 10 anys, en els alts càrrecs, estaven els homes. Uh-huh. Llavors, la IA va prendre la decisió, en base a les dades, de que els homes eren millor pels alts càrrecs.
Molt bé. Doncs, escolta, Cristina, enhorabona per aquesta tasca que feu, una tasca que jo diria que és important. I gràcies per venir a explicar-ho al Revolució. Recordeu-vos, us podeu apuntar alguna de les propostes que fa Cosi Cosà i podeu comprar el llibre Entre màquines intel·ligents, un regal, per exemple, per Nadal, que encantarà als vostres fills i filles i que serà molt útil. Gràcies i felicitats.
Moltes gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Terescova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Nous camins.
Sabeu que s'ha d'estudiar per convertir-se en mecànic d'avions? No us perdeu els pròxims minuts perquè volarem, volarem molt amunt. Com sempre, contenta de saludar el Fabián Mohedano, president de l'Agència Pública de Formació de Professionals. Què tal? Com estàs?
Molt bé, bona nit.
M'agrada veure't amb ulleres virtuals, et queden molt bé?
Doncs sí, la veritat és que no sé si em queden bé, però el que es veu allà dintre és espectacular.
Ara m'explicaràs què estàs veient, perquè avui el Fabián està ullens fent la secció amb ulleres virtuals, només us puc explicar això. I també saludem a Juan Cañete, director de l'Institut Illa dels Banyols del Prat de Llobregat. Què tal, com estàs?
Bé, bona nit.
I Enric Fava, professor de manteniment aeromecànic.
Hola, bona nit.
Què tal? D'entrada faig una broma, té tota la lògica que oferiu ensenyament de mecànica d'avions al Prat, no?
Òbviament.
Ho teniu molt a prop.
No podia ser d'altre lloc.
És que està molt bé, i a més recomano anar... Al costat del Prat es poden fer fotografies molt espectaculars, amb l'aixecada d'avions. Bé, Fabián, el sector aeronàutic té un bon futur laboral, què em diries?
Xantal, em puc treure les ulleres per contestar-te? Sí. Vale, molt bé. Me les trec... perquè estic veient un hangar i estic veient un avió i estic veient un motor. Deixem que parli una mica del sector aeronàutic, que és un sector amb un futur laboral extraordinari. Entre les 5 famílies professionals que tenim, que ens diu l'informe general de prospectiva, que aviat el podrem venir a explicar, avui farem un spoiler, ens diu que la família de transport i manteniment de vehicles on està el manteniment aeronàutic és de les famílies que més places requereixen en el futur. Però és que, a més, aquest sector és un sector reguladíssim. Treballar en aeroport no és qualsevol cosa i treballar en un avió. I, per tant, són professions regulades, són, diguem, requereixen unes titulacions molt especialitzades i, per tant, sempre es necessitaran professionals formats. Perquè en aquest sector no passa allò que passa amb d'altres, que hi ha intrusisme, sinó que les persones han d'estar estrictament formades.
Clar. Juan, quins estudis en concret oferiu, no? Quan els alumnes acaben? És a dir, estem parlant de pilotar un Boeing?
No, això és important.
A veure, expliquem això.
Bé, perfecte. Mirarem de ser clars també, perquè ja quan associem el tema dels avions pensem que seran pilots. No, estem parlant de mecànics.
Ah, mecànics.
Manteniment d'aeronaus en si. Nosaltres concretament a l'Institut dels Banyols el que oferim, la nostra oferta formativa, és d'enguany, que hem començat aquest curs i hem modificat, tenim tres vies o tres possibilitats de formació. Diem una que és a la fixa. A la fixa voldria dir avió, turbina i avió pistó. I, per tant, és un 3x2. 3x2 per què? Perquè en 3 anys els alumnes acaben obtenint 2 cicles formatius de grau superior. Aquest seria un itinerari a la fixa. Hi ha un altre itinerari, 3x2 també, a la rotativa. Helicòpter turbina i helicòpter pistó.
Clar. Això vol dir que sabrem muntar, desmuntar, arreglar avionetes i boings, no? Per exemple, tu que ets professor...
Sí, està clar que nosaltres sempre intentem donar el màxim perquè els alumnes, quan arribin, puguin aprendre el màxim a l'hora de, després del món laboral. I per això, en aquest cas, l'escola intenta buscar professors que ja treballen o tenen vinculació amb el món de manteniment. Uh-huh. I això és un hàndicap. Vull dir, al final és aquestes coses que és important, un valor afegit per l'escola.
Disculpa la ignorància, perquè no en tinc idea de motors d'avions. Quina diferència hi ha entre motors de turbina o de pistó, no?
Bueno, al final és un tipus de motors que el que farem és diferenciar si depenent de la combustió que tenen i el mecanisme que diguem-ho així, per una miqueta una jerga, diguem així, natural, doncs la diferència és que un utilitza un pistó, que és el motor del pistó, i la turbina no té pistó i el que fa és que és reacció. Vull dir que al final el que fem és enfrentar amb una reacció de l'aire.
Clar, ara la pregunta és, quants homes i dones teniu en aquest curs? Teniu alguna dona?
Enguany, la veritat és que hem variat les estadístiques. Tenim 4 noies en un grup de 28.
Molt bé, 24 homes i 4 dones. Els agrada cada vegada més les dones la mecànica, no? També? Sí.
Això, bueno, mica en mica, no? És el sostre de cristal que anem trencant mica en mica, i el que sempre diem nosaltres, aquesta formació no és una qüestió de gènere, és una qüestió de procediment, i per tant hem de...
Deixa'm fer una observació sobre això, Chantal. És a dir, al final és un lloc on hi ha un hi ha un bon pla de carrera, hi ha unes bones condicions laborals, hi ha unes bones condicions de seguretat, no? Perquè tot està molt regulat, i per tant el que li hem d'explicar a les noies és que això no és un terreny només dels nois, sinó que també pot ser de les noies, i que al final, per trencar la bretxa salarial, si accedeixen a aquests estudis, els salaris seran molt alts, que això ho hem de dir. Que a mi m'ha semblat una mica...
Què vol dir un salari alt?
Vol dir que hi haurà un bon salari molt per sobre de la mitjana dels salaris de la formació professional, perquè és un lloc d'alta qualificació i, per tant, a més, en constant formació i reciclatge, perquè les normatives van canviant, perquè són normatives mundials, europees, i, per tant, si entres en aquest lloc a treballar, tindràs una carrera molt, molt, molt potent.
Clar. I ara, doncs, anem a... Perquè feu servir tecnologia, com la realitat virtual, vale? Simuladora. Posa'ns exemples, en aquest cas el professor, que portes les ulleres, estem veient, no?, per exemple, un avió, en aquest cas, perquè jo també les he provat, oients, estic veient un avió, i llavors jo amb el simulador puc obrir la part del motor i la puc anar arreglant? Explica'm ara mateix el que estem veient.
Bé, el tema dels motors, clar, és un material molt car, no? I lògicament el que fem és utilitzar una manera de que l'alumne pugui entrar o interessar-se en un món real, virtual, diguem-ho així, i sàpiga quines són les magnituds de la zona on suposadament treballarà per poder fer les tasques de manteniment, i d'aquesta manera el que farà és detectar, en aquest cas el programa on has estat abans, és, ja us surt un test que podríem fer unes preguntes, podríem fer un qüestionari, i els alumnes han d'identificar les parts del motor. Podríem descomposar el motor, identificar quines són els fluxos d'aire, tant el fred com el calent. Vull dir, al final és una miqueta que l'alumne sàpiga, a més de tot el manual i tota la documentació en paper, també pugui veure-ho en virtual.
Igual que per això, els que estudien medicina treballen amb cadàvers, que l'altre dia en parlava amb un metge, vosaltres també, a part del tema virtual, també treballeu amb aparells reals, no?, en les classes?
Sí, sí, vull dir, a l'escola en tenim material, vull dir, i és una cosa important per poder que els alumnes puguin treballar i puguin aprendre. Vull dir,
A nivell d'equipament, si ens posem una mica en context de l'institut, en tenim, pues, jo diria, 4 aeronaus, un avió de turbina, i en 3 avions de pistó, tenim 3 helicòpters, o sigui, que toquen realment els aparells que
tornen
a la feina.
No? Ja hi ha 3 hangars, vull dir que... Mare meva, s'acosta el moment de fer tiquití.
Fabián, això vol dir que veurem molta gent, doncs, treballant a l'aeroport del Prat, de Reus, de Girona, a l'aeroclub de Sabadell, no?
Doncs, i el de Lleida, que te l'has deixat?
El de Lleida, el Guaira, que vam anar al Revolució TV3 i que precisament allà també s'està treballant.
No, o sigui,
tema.
Portem ja uns quants anys que estan sortint els quadres de tots aquests aeroports, i per tant, doncs... El que voldria dir és que l'Illa de Banyuls ara mateix és un institut de formació professional del sistema educatiu, però que aviat serà el centre de la formació professional d'excel·lència, d'excel·lència integrat, de referència a Catalunya en aquest àmbit, perquè és l'únic centre que n'hi ha, que ho fa aquesta oferta, i per tant, doncs, és al final... Ells poden anar per tots els aeroports i reconeixent a tots els seus alumnes.
Correcte.
I, per tant, doncs, escolta, vol dir que cada vegada també es demandarà, perquè és més segur, també, pensàvem, l'avió és un vehicle segur, comparat amb el cotxe, no? Que a vegades no hi pensem. Però, clar, és molt important, necessitem els mecànics, no?, que el revisin. I necessitem molt aquesta professió.
Sí, la veritat és que, bueno, jo no me'n refio als alumnes, no, és broma, és broma. No, però sí, és veritat que ja es diu que és el transport més segur que hi ha avui dia, comparació amb l'operativa i amb la sinistralitat que hi ha. Tot i així, no vol dir que, el que he comentat a Fabián, no perquè tenir un títol ja vol dir que ja pots anar a treballar i, no i ja està, ja no, t'has de seguir formant, hi ha uns estudis, hi ha una normativa, sobretot a l'hora del manteniment, vull dir, hi ha una, un servei de qualitat important que qualsevol cosa que es faci ha d'estar registrat, tot el material ha de tenir el seu entrada i sortida del registre. Vull dir, és bastant, bastant important que aquest sector tingui una regulació molt important a l'hora del treball dels manteniments. I això és una cosa que ensenyem molt, molt a l'escola.
Molt bé. Doncs ens alegrem que la realitat virtual també estigui present en aquests avions, en els motors, en la mecànica, i que cada vegada també la tecnologia entra en els estudis. Felicitats per la bona feina, Enric, Juan, Fabián. Interessant conversa i ens veiem ben aviat.
I molt aviat. Sobretot, que els alumnes de la ESO que vulguin conèixer què es fa, que se'n vagin al Prat, que vagin a Lleida Banyuls, i veuran que és una proposta formativa extraordinària.
Molt bé, gràcies, felicitats.
Moltes gràcies.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my God! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Indústria 4.0.
Fa uns dies es va celebrar el Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que continua sent del tot necessari per visibilitzar les diferències entre homes i dones en l'àmbit laboral. A la Revolució continuarem defensant i promovent l'empoderament femení i el reconeixement del talent de les dones, que en tenim i molt, i que és imprescindible perquè el món vagi millor. Molt contenta, acompanyada de dues grans dones, la Núria Aymerich, secretària general de la Fundació Indústria. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
I saludem també la Maria Mora, que és la directora d'Innovació i Emprenedoria de Foment del Treball. Què tal?
Bona nit.
Què tal? Núria, d'entrada hem de començar amb una queixa. Vinga. Explica'm això.
Sí, home, jo crec que hauríem de dir com a dones, i avui que estem aquí totes tres i ens estan escoltant moltíssimes dones, que el dia 19 de novembre era el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. I, a ben segur, molt poques dones de les que avui ens escolten i molt pocs homes ho sabien. Llavors, jo crec que avui estem fent això, reparant una mica aquest greuge, no? És un dia molt important perquè és un concepte molt important.
Mm-hmm. Per tant, hem de parlar més de la dona emprenedora. Per què creieu que les institucions no s'han fet gaire ressò, em diries, Maria?
Nosaltres, concretament des de Foment, sí que ens n'hem fet ressò, perquè els últims anys hem impulsat un programa, que és l'Acadèmia per Startups Liderades per Dones, on comptem amb el suport del Departament d'Estat americà, i evidentment el dia de la dona emprenedora és un dia on ajudem a mostrar i a donar visibilitat a aquests grans projectes liderats per dones catalanes que tenim aquí a casa nostra.
Clar. I el que està clar és que cal continuar impulsant, no?, aquest talent femení emprenedor, perquè estem d'acord que calen dones, i sobretot en àmbits tecnològics i al món TIC.
Sí, jo crec que fa tant temps que diem això, i si algú és pioner de dir-ho i repetir-ho, és tu, Chantal.
La revolució
ho hem dit des de fa
milers de vegades.
Milers de vegades, però aquesta és una realitat. I llavors jo crec que el dia a dia de les empreses, la competitivitat, la digitalització, la globalització, les crisis, l'energia, tot guanya terreny, però en realitat al darrere el que hi ha és la importància de posar en valor aquesta dona empresària, aquesta dona emprenedora, i visibilitzar-la, que és el que estem fent, i que la Maria Mora ho està, doncs, liderant en un projecte, doncs, realment rellevant. I, per tant, d'això ens n'hem d'assabentar tots i donar-hi suport.
Clar. Maria, explica'm el perfil de l'emprenedor. Continua sent masculí o comença a canviar? Vosaltres que teniu la radiografia?
Sí, Chantal. A veure, realment nosaltres ens basem molt en un informe que any rere any publica Acció, i on demostra realment que encara estem molt lluny d'aquesta paritat tan necessària entre homes i dones. De fet, si mirem la comparativa per ciutats, Barcelona únicament té un 20% de startups liderades per dones, superat únicament per Berlín amb un 21%, per tant tampoc és que ens hagin superat molt, i la tercera, la quarta i la cinquena ciutat, Amsterdam, Estocolm i demés, es mouen amb xifres que estan al voltant del 18%. Per tant, si realment el que volem és anar augmentant la presència d'aquestes startups liderades per dones, el que hem de fer és fer més visibles aquelles que realment estan liderant projectes de gran impacte, perquè doncs, les noies que estan a primària i que estan pensant en què es volen dedicar, doncs vegin referents visibles en projectes engrescadors i que els ajudi doncs, a fer aquest canvi de mentalitat.
Cal fer no, més projectes d'emprenedoria femenina, perquè del tema de les quotes, què en penseu? Cal que hi hagi més quotes per la presència de dones directives?
Mira, jo sóc molt exigent i molt dura amb això. Jo crec que hi ha d'haver-hi quotes, però que aquestes quotes, en el cas de la dona, i no diguem per descomptat de l'home, però en el cas de la dona ha de ser que ocupin aquestes posicions dones preparades i dones que realment tinguin projecte, opinió, idees i siguin emprenedores. És a dir, posar quotes perquè hi hagin dones i prou no té sentit, perquè els homes ja s'hi posen sols, els vàlids els que no són tant. Però en el cas de les dones, sí, quotes, però sempre seleccionant aquelles dones doncs, que porten valor afegit, que hauria de ser per tothom.
Clar, i tenim ara aquesta Acadèmia de les Dones Emprenedores. Què és aquesta acadèmia?
L'Acadèmia de Dones Emprenedores és un projecte que surt del Departament d'Estat americà i on, en el seu moment, a finals de 2020, ens van demanar que presentéssim una proposta per dissenyar una mica en funció de l'ecosistema local que tenim a Barcelona. Nosaltres ens vam reunir amb les directores de l'AUE, que és les sigles que equivalen a aquesta acadèmia, de 80 països que duen a terme aquest programa a tot el món, i el que vam veure és que molts d'ells prioritzaven o bé la dona jove, o bé la dona gran, o la dona amb risc d'exclusió, però en el nostre cas, a l'hora de dissenyar el programa per Barcelona, el que vam fer és posar en valor el nostre ecosistema, el nostre teixit empresarial local. Per tant, vam obrir una convocatòria on havíem de seleccionar 30 projectes liderats per dones i on vam prioritzar en tot moment projectes amb un component tecnològic clar, projectes escalables, amb voluntat de ser globals i que veiessin el continent americà com un partner per créixer. I així ens vam idear la primera edició el 21, del 22, i actualment estem amb la tercera edició del 2023, on te comptem a part amb el suport del bufet d'advocats RCD, Tec Barcelona, Guaira i Epson.
Hi ha la beca de 30 dones emprenedores. Quins projectes? Posa'm un exemple dels noms d'aquests projectes. De què van aquests projectes?
Mira, abans de posar-te exemples de projectes concrets, et diré que de les 90 emprenedores d'aquestes edicions trobem el 30% són projectes vinculats a l'àmbit de la biotecnologia i de la salut, l'altre Business and Services i Software, que són els dos grans eixos que representen molt clarament el nostre ecosistema tecnològic, i que en global aquests 90 projectes hi han aixecat al voltant de 60 milions d'euros d'inversió a parts iguals entre finançament públic i finançament privat. I per dir-te noms concrets, on et diré que també hi participen emprenedores de nacionalitat estrangera, però que tenen projectes amb impacte aquí a Barcelona, com poden ser emprenedores amb nacionalitat d'Hongria, de Colòmbia, Estats Units, italianes, etc. Però tu em preguntaves, quines emprenedores trobem aquí darrere?
Doncs, quins sectors, sí.
Quins sectors? Clarament biotecnologia i salut i sectors més vinculats als serveis de les empreses, però si posem noms i cognoms et podem parlar doncs, de la Judit Camargo amb un projecte com Roca Foradada, molt centrat en tot el que té a veure...
Ha vingut aquí.
Ah, la Judit, fantàstic. Clar. Doncs després tenim...
Amb 400 programes, no? Ha vingut molta gent. Digues.
No, després tenim projectes com el de la Mònica Rodríguez, per millorar el rati d'embarassos amb fecundació in vitro. Tenim en l'Àstrid Camproví, molt vinculat amb un projecte de com ho podem fer que les dades que tenim siguin més eficients, i et podria recitar pràcticament les 90 amb projectes doncs, globals, amb impacte i amb aquesta voluntat de ser globals.
Per anar acabant, des del Foment del Treball esteu impulsant més projectes, no?, per afavorir aquesta emprenedoria femenina que la necessitem, que nosaltres sempre a la Revolució li hem donat suport, i no només perquè sigui ara, sinó per les nostres filles, no?, és a dir, perquè costa, no?, i n'hem parlat moltíssimes vegades, no?, i arribar a la paritat, diuen que arribarem d'aquí 100 anys, ja no ho veurem nosaltres, no?, però hem d'anar posant el nostre granet aquí, no?
Són incansables, eh?
Piquem pedra
sense parar, perquè té sentit fer-ho. Té sentit, perquè quan tenim dones directives amb lideratge, es transformen moltes relacions, es fan projectes molt grans, amb aquesta combinació equilibrada entre homes i dones, però també amb dones. Per tant, Chantal, gràcies perquè sempre, sempre defenses la dona emprenedora i sempre hi ets des de fa tants anys i crec que ho hem de reconèixer perquè això té sentit.
Clar. Maria, per acabar, què em diries? Titular, va, per acabar, dona'm un titular.
Titular és que hem de fer més visibles aquests referents que els tenim i que els tenim a casa nostra. I com comentava, ostres, si tenim projectes molt centrats en prevenir càncer de mama, càncer de pàncreas, malalties respiratòries, temes molt vinculats a coses palpables que realment les noies s'hi poden emmirallar i poden voler doncs, tenir aquesta necessitat de canviar el món en projectes liderats per elles mateixes, el que hem de fer és juntar-les, és a dir, anar a parlar més a les escoles doncs, d'aquestes emprenedores en potencial que tenim a casa nostra, fer-les visibles i millorar d'aquesta manera doncs, tot el rati de dones que aposten doncs, per aquests estudis vinculats a les STEM.
Molt bé, doncs gràcies Núria, gràcies Maria per les bones reflexions, ens veiem aviat. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase que lliga molt amb el darrer tema que hem tractat avui. És una frase de l'emprenedora tecnològica Sheryl Sandberg, una de les directives més destacades de Facebook i amb una gran trajectòria com a emprenedora i directiva, i és aquesta. I diu així, per pensar-hi sempre. En el futur no hi haurà dones líders, només hi haurà líders. Voldrà dir que hem assolit la igualtat, mentrestant caldrà continuar treballant per l'empoderament de les dones, i des de la revolució no ens en cansarem mai. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio. Somewhere